Diagnòstic gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb cor. El programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Mateix passa un minut de les 9 del matí. Continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel. Tot seguit, com cada divendres, arriben les naus misterioses de l'Àlex Vintró. No faltarà, com cada setmana, la secció El pitjor del pitjor de la Laura Aznar, que aquesta setmana, recordem-ho, ha reflexionat sobre la llei d'educació, l'anomenada llei Wert. I acabarem, com sempre, amb les bones recomanacions de nutrició i dietètica de la nostra experta Maria Josep Rosselló, que avui ens parlarà de les fruites de temporada. Tot això i més sorpreses en el primer cafè de Ràdio Estel. Però abans, Sara Cruz, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
El que fem amb la Sara tot seguit és repassar els titulars més importants a aquesta hora.
Milers de persones van clamar ahir contra la precarietat i l'austeritat en la manifestació de l'1 de maig a Barcelona. Els sindicats també van convocar manifestacions a part de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa. La marxa principal va ser a la capital catalana, però amb unes 50.000 persones, segons els sindicats, i unes 10.000, segons la Guàrdia Urbana. Sota el lema contra la pobresa laboral i social, els sindicats reclamen un canvi de model productiu i un pla d'inversions per crear ocupació de qualitat. El líder del Sinn Féin, Gerry Adams, continua encara retingut a l'espera que l'inculpin o el deixin lliure. Adams va ser detingut, recordem, per interrogar-lo per la seva suposada relació amb la mort d'una dona de fa 40 anys atribuïda a l'IRA. La detenció ha impactat l'Irlanda del Nord i també el Sinn Féin, que ho veuen com una maniobra política que Londres, això sí, nega. En principi, la policia l'hauria de deixar en llibertat com a molt tard aquest vespre quan s'acaba el termini de 48 hores de retenció que fixa la llei antiterrorista britànica, tret que l'inculpin. Continuem molt pendents de la crisi d'Ucraïna. En les últimes hores s'ha enfortit la pressió a la ciutat de Sloviansk, on, segons fonts separatistes, l'exèrcit ucraïnès ha llançat una operació especial contra els punts controlats pels activistes prorussos. La situació en aquest país serà precisament el tema central en la trobada que mantindran avui el president Barack Obama i Angela Merkel a Washington. Els dos dirigents analitzaran si incrementen o no les sancions contra Vladimir Putin. I en esports, final d'infart a València en la tornada de les semifinals de la Lliga Europa. El Sevilla s'ha classificat finalment per la final gràcies a un gol in extremis a l'últim instant del temps afegit per Via.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
No, i gairebé 5 minuts, Carme Planàs, que tampoc
bon
ha marxat
dia.
Del pont.
Què tal? Molt bé. Això omple pilars, no? Sembla que a mitjans de setmana, un dia així de festa.
Sí,
que
és
bé,
com
no?
Un dilluns així.
Passa que aquest mes ho hem tingut tan seguit, amb la Setmana Santa i ara això. A vegades tindria que ser una mica més...
Que sigui no? més espaiat,
exacte,
potser.
Exacte,
no?
Més espaiat, així ens ho, no sé, potser ho disfrutaríem més. Però bueno, tot va bé.
Tot va bé, Carme. Ara ja, aquí hem de felicitar avui, a veure.
Doncs avui és la Mare de Déu de l'Araceli. És un nom molt maco. Jo tinc bueno, una mare i una filla que se'n diuen, i però no és gaire corrent, però és maco el nom d'Araceli. I tal dia com avui, doncs en el 1939, Eugeni Pacelli és coronat papa com a Pius XII. 1968, el tancament de Narter i la irrupció policial a la Sorbona inicien el maig del francès, el maig del 1968. O sigui que és un maig...
Mogut.
Mogut, eh?
Mogudet.
És mogudet, eh? Més que ara, no? O sigui, clar.
Sí, Déu-n'hi-do, més intens.
1944, Espanya crea el DNI. O sigui, mira, gràcies a això sí, estem identificats, ja ningú s'escapa.
Escolta, què hi havia abans? No sé.
Jo tampoc ho sé.
Mira, ho analitzarem, ho esbrinarem.
Ho buscarem i el dilluns?
Dilluns
suposo alguna carta identificativa, no?
Exacte,
alguna...
sí.
Jo recordo que els primers eren molt, molt grans. Això sí que me'n recordo. Ara...
La cèdula, no, me'n sembla que hi havia les cèl·lules d'identificació, una cèl·lula, era com una espècie de... Sí, és veritat. Era...
Ja ho miraré.
Molt bé, queda pendent. Naixements, 1990, Albert Costa, pilot, Dani Sordo, pilot, Donatella Versace, dissenyadora. I després tenim dues felicitacions que ens van quedant, Sí, perquè, escolta, cada vegada la gent s'anima més i encantada, eh? Bueno, molt bé. Doncs mira, felicitem a la May La Torre de part de tots els seus cosins en el dia del seu aniversari. I la penya ciclista, els més ràpids, o sigui, que diu que són els que més corren, li dediquen bon dia amb un company, el Salvador Nius, en el seu aniversari.
Bon dia dels pets.
Els pets, i tant que sí. Sí? Dels pets.
Sí,
molt bé,
sí.
Fantàstic.
Ja,
de matí
ja
no...
escoltem el campanar.
Molt bé, doncs fins dilluns i quedem amb aquesta cançó tan xula.
Moltíssimes gràcies, Carme. Molt bon cap de setmana.
Igual.
Nosaltres ens quedem, molt bon dia, amb la cançó dels pets i us desitgem que tingueu un molt bon dia.
La vella Montserrat desperta el barri a cops d'escombra tot cantant les primeres persianes sobre el feixuga. Segura que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre del tallat. Bon dia, ningú ho ha demanat però fa bon dia i amunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Peixatera pren paciència amb la consol que remuda en regales grans bafarades d'alcohol. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre cap detall i amb les guares pregunta quants dies més té.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Francesc reivindica els dos nous sants com a models per la renovació de l'Església. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
A Ara tens la segona unitat al 70% en més de 1.000 articles.
Així, dos paquets de detergent per renta vaixella Finish, tot en un o Quantum, el segon només et surt a 3,60 euros.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i també a hipercor.es.
Oferta vàlida a la península.
El dia 16 de maig, l'orquestra Barocco Sempre Giovanni tancarà la 15a temporada de concerts a Barcelona, a Santa Maria del Mar. Podràs escoltar obres de Vivaldi, Bach i Handel en un marc incomparable. Més informació a www.concertsabarcelona.com. Venda d'entrades a Teleentrada, Ticketmaster i El Corte Inglés.
Naus misterioses, amb Àlex Vintró.
Avui és divendres i, com cada divendres, aterren les naus misterioses al primer cafè de Ràdio Estel amb l'Àlex Vintró. Àlex, què tal? Bon dia.
Bon dia.
No t'has anat de pont? No has marxat de pont?
No, no he marxat perquè tinc una obligació amb els oients i he vingut aquí a parlar de pel·lícules.
Aquí a complir, eh? He venit a parlar de mi llibre. Molt bé, ben fet. Escolta, hem de demanar silenci.
Sí?
Sí? El demanem?
El demanem, vinga. Comencem amb la notícia bomba de la setmana. Bueno, bomba. Relativament bomba. Tots sabíem que hi hauria una nova trilogia de la Guerra de les Galàxies, però aquesta setmana tothom esperava que es fes l'anunci oficial, un anunci oficial relacionat amb la pel·lícula per l'episodi 7, que és el proper de la tercera trilogia de la Guerra de les Galàxies. I esperaven el dia 4 de maig, que és el May the Force, perquè la productora digués a Oestia en aquest sentit, però el tema s'ha avançat i ja coneixem part, si més no, del repartiment de la nova pel·lícula, en el que retornen el Harrison Ford, el Mark Hamill, la Carrie Fisher, el Peter Mayhew i l'Anthony Daniels. Nego a admetre que el Rick Baker forma part de l'elenc perquè està dins del R2 i no fa res. I hi ha les novetats, que en aquestes sí que hi ha algun nom que sona força, tipus l'Andy Serkis, que és el que feia de Gollum al Senyor dels Anells. Bueno, aquest personatge de captura de... Bueno, que està fet capturat amb ordinador, això ha fet...
Evidencia, no?, que hi haurà un personatge digital.
Les especulacions són aquestes, però l'Andy Serkis també ha fet papers normals en el que ell apareix. El propi Senyor dels Anells sortia fent d'Smigol ja, i després va fer amb el propi Peter Jackson, feia un paper secundari, és veritat, però feia un paper al King Kong, i després ha fet algunes altres pel·lícules, una que es deia The Cottage, també, que era com de por, que estava, era molt divertida. És un noi que ha anat sortint a les pel·lícules, vull dir que no és obligatori que faci un personatge de captura de moviment. Surt el Tom Hall Gleason, que últimament també està tot arreu, en el que vam poder veure últimament a La Qüestió de Tiempo, que allà del tio que viatja en el temps, que és el fill de l'actor Brendan Gleeson, actor irlandès. L'Adam Driver, que també ho vam comentar en el seu moment, que s'especula molt que farà de dolent per aquest aspecte
que té. No té cara de dolent, una mica.
Una mica, sí. Ja fa una mica... Bueno, fa de bo dolent, no?
Sí.
És un dels personatges de la sèrie Girls, de l'Helena Dunham. Després a l'Oscar Isaac, que també ara està molt en boga perquè és el protagonista del Llewyn Davis. Sí, el Llewyn Davis. El Max von Sydow.
Que diuen que l'Oscar Isaac, que és un dels millors actors de la seva generació, d'aquesta generació, que promet, eh?
A més, canta, balla, fa de tot, és un nano que en sap un niu. I el Max von Sydow, que tothom... Ha de fer gràcia, el niu. Sí, és que a vegades soc com una tieta. El Max von Sydow, l'actor suec, que ja porta 40 anys ja fent pel·lícules.
Hannah i sus hermanes.
Exacte. Oh, i comencem les pel·lícules del Bergman, El Sèptimo Sellos i coses d'aquestes, fins fa relativament poc... Bueno, continua fent pel·lícules, està en actiu, va fer Minority Report fa poquíssim, també. Vull dir que és un home que es manté actiu i es manté molt bé parlar de Cate, però ja té una edat avançada, de tenir sobre 80 i alguna cosa, aquest senyor. Mm. Després surt aquests dos desconeguts, un tal John Boyega.
Que anava a dir, aquest no sé qui
no
és.
No saps qui és. És un actor juvenil que al seu haver només té una pel·lícula que es diu Attack the Block, una pel·lícula que està molt bé, una nou misteriosa, no tan misteriosa potser, perquè sí? Es va tenir estrena comercial i estava molt bé, sobre uns espècie de delinqüents juvenils que tenen que protegir un bloc d'edificis a un Londres invadit per una espècie d'alienígenes tipus gos amb les fauces brillants i no sé què. Estava molt bé aquesta pel·lícula. I després la Daisy Ridley, completa desconeguda, ha fet molt poquetes coses, avui he estat mirant, no té gairebé res, col·laboracions en sèries i tal. Una noia que té una cara molt... molt...
peculiar?
No, té una cara que recorda molt a la... No, com molt angelical. Sembla la Natalie Portman quan la van agafar per fer
pel
de Midala.
Uh-huh.
Que no sigui alguna cosa relacionada amb la princesa Leia o alguna cosa d'aquestes. I després, evidentment, el rumor que sona molt fort és que volen una actriu de raça negra per un dels papers principals i, evidentment, la Lupita Nyong'o, que es veu que ja està bastant fet el tema. I es parlava d'una altra actriu anglesa, també, però en principi sembla que el de Lupita Nyong'o va en sèrio. Evidentment, estem parlant d'una... Bueno, la dirigeix el J.J. Abrams, que també ho comentava en el seu moment, que també escriu el guió. J.J. Abrams ha fet el trasbasse que ell volia perquè Star Trek li agradava, però ell va fer les dues anteriors a Star Trek. Mm-hmm. Ara fa les de Star Wars, que realment el que li feia il·lusió amb ell.
Clar, hem de dir, per exemple, jo crec que fa unes dues o tres setmanes es va complir l'aniversari dels 100 anys, no?, del naixement d'Alec Guinness.
És possible, és possible. Em fas unes preguntes que no tinc ni idea. No sé què.
Tu solucionaria que és possible i ja està.
Sí, sí, molt possible.
Sí, no, fa relativament poc, perquè bueno, vaig llegir-ho i em va fer gràcia. Dic, mira, queda poc per conèixer...
Sí, devia tenir uns 70 i pico d'anys quan va fer la Guerra de les Galàxies, 70 pocs, i de la Guerra de les Galàxies en fa 30 i alguna cosa, doncs pots comptar, deu ser fer 100 anys. Sí.
Mira, doncs un petit homenatge amb aquella fotografia, no?, que deixaven aquesta aquesta setmana, no?, s'ha donat a conèixer,
exacte,
deia.
Sí, exacte, la fotografia que feien una mica de repassada del guió.
El dimecres, em sembla que va ser.
Sí.
Molt bé.
I això. Sabem poquíssimes coses de la pel·lícula. De moment sabem que el George Lucas tenia un tractament per les tres pel·lícules posteriors a les Galàxies, els que els hi tenia molt carinyo. Ell diu que és la trilogia que més il·lusió li fa, però clar, això podria ser tota una tècnica de màrqueting i ho hagin afegit ara a la Wikipedia perquè la gent, per fer una mica de hype, no? I que passa 30 anys després dels esdeveniments del Retorn del Jedi, cosa que faria que els actors, tot i que estan una mica més passadets, encara poguessin d'això reprendre.
Que no
encara, exacte, ja se sap que la Carrie Fisher, sobretot la Carrie Fisher i el Mark Hamill, s'han posat a dieta i estan fent molta gimnàsia perquè estaven obertament a tretant carn, sobretot la Carrie Fisher, estava bastant rodoneta. I en fi, i el guió el torna a fer a Lawrence Kasdan, que va ser el guionista de les dues pel·lícules, la segona i la tercera, de la trilogia original.
Però tant de les bones, no?
Sí, també. Blake Brackett, que van fer uns guions, sobretot el de l'Imperi Contraataca, que s'estudia a les escoles de cinema perquè és espectacular. I, en fi, l'única pega que se li veu, com que no se sap res sobre la trama, la gent especula sobre l'univers expandit. Evidentment, Star Wars, el seu producte tant d'èxit, ha creat com molta història paral·lela que no es considera canònica sobre l'univers o els personatges després del que passa o abans del que passa o durant les pel·lícules. I llavors la gent especula sobre el que passarà i això, però ningú sap del cert. L'únic que se sap és que es basarà en els conflictes que es creen en intentar restaurar la República Galàctica que l'emperador es va carregar.
2 d'abril de 1914.
2 d'abril de... Alec Guinness.
Sí.
Serà Alec Guinness.
Sí, sí. T'ha xivat ara el nostre...
Estupendo. Moltes gràcies, Jordi. Doncs, perfecte. Doncs, que serveixi també com un atge al senyor Alec Guinness.
Vinga, tanquem...
Sí.
Volies comentar alguna coseta
no,
més? 2015...
Això, que es posen a rodar allà i la podrem veure el 2015 si tot va bé.
I, clar, suposo que risc de spoilers de tot això, de rodatges...
Clar, 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 clar. Aquí hi ha el problema aquest. Imagina't, el Tarantino ara deixa de fer una pel·lícula perquè s'ha conegut el guió.
Bruce Dern era un dels sospitosos.
Sí, això m'ho vas dir, no ho sabia. Suposo que això són uns contactes de que si saps? Ha de ser aquest o aquest, i si enganxen una cosa d'aquestes, el que d'això li cau el pèl, però ben caigut.
Vinga.
Aquí l'única tècnica és passar-los el guió pàgina per pàgina i s'ha acabat. Continuem també amb una notícia luctuosa, per això. Es va saber el dimecres, precisament també, de la mort del Bob Hoskins, un actor anglès que va ser bastant popular als anys, sobretot 80, perquè va tenir alguns papers destacats, pel·lícules... Era el detectiu protagonista d'aquella pel·lícula que era mig de dibuixos, mig d'actors reals, que es deia Qui va
callar
a Roger Rabbit. I va fer Sirenes amb la Cher i la Christina Ricci, i també era l'Esmi de Hook. A part d'altres pel·lícules, va fer una adaptació molt bona, que a mi m'agrada molt, de L'agent secret de Joseph Conrad, al cinema, que m'agrada molt. Bueno, un actor que segur que tots l'hem vist 300 vegades, perquè era un d'aquests, si no...
Sí, d'aquests mítics,
secundari,
no? Secundari
mítics,
de...
sí, sí. Sí. Així, calb, amb barba, sí. Molt, molt característic del cinema, jo crec que de totes les superproduccions, pel·lícules no tan grans, vull dir, estava a tot arreu. És una pena. 71 anys s'ha mort.
Doncs vinga, fet aquest record a l'actor britànic Bob Hoskins.
Exacte.
Passem a
no confondre amb Anthony Hopkins, eh?
No és el mateix, eh?
No.
Passem a conèixer les naus d'aquesta setmana.
Exacte, passem per la primera, va.
100 years ago, after the war, our founders created a system they believed would create lasting peace. They divided society into 5 factions.
The only way you can survive is for each of you to claim your rightful place.
Bueno, doncs...
Divergent.
Exacte.
Jo en tinc moltes ganes.
Sona a detergent. No li tinc cap respecte a aquesta pel·lícula. Me'n fa il·lusió que tu et fas il·lusió. Així que... Què en saps d'aquesta pel·lícula? Va.
No, sí, val. No tinc ni idea. No, a veure, sí. Primer, importantíssim, que surt aquesta actriu que m'encanta, que, sí. Que va ser la filla de George Clooney, que per cert es casa.
Qui? Ah, el George Clooney.
Es casa amb una advocada.
Sí, la de l'Assange. Això no ho sabies?
No, ara ho sabia.
Ah, sí,
és l'advocada del Julià Assange?
L'advocada del Julià Assange.
Deu ser bona aquesta tia,
sí.
Aquesta senyora.
Molt guapa.
Val.
A mi m'agrada, és sí? Exòtica, d'origen iranista.
Jo crec que deu ser intel·ligent.
És anglesa d'origen iraní. Sí, sí.
Doncs, molt bé, felicitem a George Clooney per aquest grau de maduresa, que no sé quants anys té, però mira, ho celebrem, sí, sí. Tu. Vale, sí, dèiem que la filla del George Clooney, que és la...
A los descendientes. No,
a los descendientes,
real.
Exacte, perquè no té encara fills.
Que se sàpiga.
Que se sàpiga, exacte. Doncs la Goodley, home, m'encanta aquesta noia. Ha fet altres pel·lícules, però ara, perquè és relativament jove, jo el que sé és que va trucar quan li van donar l'oportunitat de fer aquesta pel·li, que la dolenta és la Kate Winslet, que per cert, això em fa gràcia, perquè moltes vegades els actors sempre diuen no, és que quan em toca fer de dolent, no? Diu, he disfrutat com mai. En el fons, ens agrada ser dolents o què passa?
Home, jo crec que el paper de dolent té més xitxa. Sí, sí, sí. A mi sempre m'ha semblat, vaja. Però jo crec que té com una atracció especial perquè el dolent... Les motivacions del bo, més o menys, poc o molt, ja te les saps. Uh-huh. Les motivacions del dolent, com que són una mica en contra del que seria...
Fosques.
El que esperem tots, diguem que són més interessants i donen part més matisos. Això és el que diuen els actors que ho fan.
Doncs he llegit en una entrevista que la noia, la Shalane...
Ah, no,
no, la Shalane va trucar a la Jennifer Lawrence, de Los Juegos del Hambre, i li va dir, escolta, què faig? Perquè són amigues. Dic, escolta, què faig? Faig la pel·lícula aquesta, anima'm, em desanimes. Diu, escolta, fes-ho, diu, perquè disfrutaràs. No saps si serà un bodrio, perquè el que sabem és que és una trilogia...
És una trilogia, sí, sí.
Per
està
tant,
basant
que disfruti
llibres.
Aquestes tres pel·lícules i sí, sí, endavant.
Vols dir que s'ho passa gairebé la Jennifer Lawrence fent Els Juegos de l'Hambre?
Sí, però jo crec que també és una mica el seu tarannà, no?
Sí, s'ho passa
que
és bé com... fent qualsevol cosa.
Que s'ho passa...
S'ho passa molt bé sempre, la Jennifer Lawrence.
Sí, no?
Sí, jo crec que sí. Bueno, a més, han fet molta pinya, em sembla, amb els actors dels Jocs de la Fam. I em sembla que s'ho passen bé.
Bueno, i també és divertit, no? Aquests jocs així d'acció, ara cap amunt, ara cap avall, no? És divertit. Per cert, que la Kate Winslet, quan va rodar la pel·lícula, diria que estava embarassada. Hi ha algunes escenes...
No del George Clooney.
No, això no se sap, però no, que està no, ja ho van deixar amb el director, no?
Sí, amb el Sam Mendes.
Amb el Sam Mendes.
El Sam Mendes no sé en qui està.
Ai, Àlex, avui les naus, se sembla el cuore,
sí, no?
Això.
Però em sembla que havia estat amb la Rachel Weisz, i ara la Rachel Weisz està amb el Daniel Craig.
No, la Rachel... Sí, sí, però ja porta temps, no? Diria
amb el Craig, sí, amb el James Bond.
Bé.
Bueno, va, passem.
Ai, no, sí, ara no t'està... No sé què t'està... Ah, sí, explica'ns la pel·li, tu, va.
Bueno, només dir-vos que... Tu tens bastant més coneixement sobre
no,
la pel·li.
No, però jo sé, curiositats...
No, només dir que està basada en una novel·la d'una noia que es diu Verónica Roth, la novel·la es diu igual, aquesta noia va vendre els drets, és curiós, perquè va vendre els drets de la novel·la abans de graduar-se del curs que estava fent d'escriptura creativa o el que fos que estava fent, el va vendre abans d'acabar de graduar-se. Per tant, la va escriure quan era força jove. Es ve una mica entroncada amb aquesta recerca incansable que té Hollywood de fenòmens juvenils tipus Harry Potter, que després, en aquest cas, jo crec que el paral·lelisme més immediat o més evident que se'n pot fer d'aquesta pel·lícula és dels Jocs de la Fam. El que hem dit abans, sembla que va una mica per als mateixos, en els mateixos tiros, planteja un futur distòpic, que és el contrari que utòpic, en el que tot és un desastret i tal, i la gent ha hagut de reorganitzar-se en una espècie... La premissa és que han organitzat a la gent en diversos grups,
sí,
cada un d'acord amb la seva personalitat, i han de definir-se ells mateixos, als 16 anys han de definir el que ells són. De sobte troben en aquesta noia que té un secreto. Perquè, no sé, hi ha un problema d'aquest. Ella diu un grup, però en el fons té com poders i coses d'aquestes.
Ah, sí?
Sí.
I s'enamora del dolent, em sembla.
S'enamora del dolent? Sí. Això no ho sé. Bueno, sí. Jo sé que el noi aquest... La noia aquesta... Repassem el repartiment, va.
Va.
A part de la Shailene Woodley aquesta, que sortia a Los Descendientes, com molt bé dit, que ara ha fet de feia Mary Jane Watson a l'Spiderman 9...
Sí.
Surt el Theo James, que és un actor anglès que ha fet algunes sèries de televisió, entre elles Downton Abbey, encara que no surt un capítol.
Quin capítol?
En un.
De quina temporada?
No ho sé. No ho sé.
Vale.
No ho sé. Ara no ho tinc present.
Del servei, suposo.
No, només surt en un capítol. Jo suposo que no tenia un paper superdestacat.
Vale, un figurant.
No, m'ho figuren tampoc.
Ah, no.
Árbol número 3, no. Això quan faltava canalla per les representacions.
Era
de final
molt divertit
de cosa...
fer d'arbre, eh?
Vols dir? Perquè
sí,
els arbres no es mouen, són ents o alguna cosa així.
Vinga.
Després, evidentment, la Kate Winslet, com hem dit, que fa de la dolenta. El Tony Goldwyn, Ray Stevenson, la Maggie Q, i després una sèrie d'actors menys coneguts que, bueno, típic d'aquestes pel·lícules. És de ciència-ficció, aventures, per un públic juvenil, suposo que el mateix públic objectiu que tenia els Jocs de la Fam, perfecte per aquest dia que la canalla surt del col·legi tenint ponts,
sí.
Se'n van tots al...
Mira, clar.
Va dir, se'n van tots al Pockins i després al cine, però Pockins
ja
desgraciadament no existeix.
No, però sembla que existeix un,
sí?
Encara.
Ah, doncs pues no ho sabia.
Pot ser, igual el nostre tècnic ho sap. A l'Hospitalet, ho juro.
Hi ha un Pockins a l'Hospitalet.
Sí. Bé, és igual.
Els biquinis estaven molt bons. Doncs què? Passem a la següent o tens ganes de parlar?
Tenia un nom, el biquini del Pockins.
Ai, no me'n recordo.
Sí, jo i tant. Bueno, és igual.
És igual.
Sí, va, passem a la següent.
Passem a la següent, va.
I have a very funny story to tell you. I was at my dermatologist today. She was with her girlfriend and they came to the conclusion that they both wanted to have a menage.
This came out of nowhere.
Out of nowhere. And she asked me, do I know anybody? I said, yeah, but it'll cost you $1,000.
Doncs aquesta veu que sentíem és la del Woody Allen, evidentment. No és el Joan Pere ni coses.
Joan Pere parlava en anglès.
Sí. Ai, ai. La pel·lícula és... com es diu aquesta pel·lícula en castellà? No m'ho he apuntat. En anglès es diu Fading Gigolo.
O Aprendiz de...
Aprendiz de Gigolo.
Gigolo, pot ser.
Pot ser. És una pel·lícula, bueno, una comèdia negra...
Moment, silenci. John Turturro,
sí.
Boníssim.
Sí, home, però tu el coneixes per...
Gran Lebowski.
Vale, però com a actor.
Clar.
Aquí fa de director.
De director i actor.
Exacte. Després parlarem una mica de les pel·lícules que ha fet el Jean Turturro com a director, que són una mica irregulars.
Turturro.
Turturro, no? Com li dius tu?
No, és igual, no farem la rima.
Turturro de Gijijona. Vale, vale, dolentíssim. Llavors, és curiós perquè el Woody Allen no sol fer pel·lícules, o no sol participar en pel·lícules que no siguin seves. Com a actor, és la primera que fa des de Cachitos Picantes, que era una pel·lícula d'Alfonso Arau que passava com a Texas o no sé què, que precisament sortia la Sharon Stone, que surt en aquesta també. I llavors, us ha fet gràcia dels Cachitos Picantes? Vale. Doncs, evidentment, el Woody Allen no és l'única que ha fet. Va fer aquest el Pussycat fa molt de temps, i el Casino Royale, sobretot al començament de la seva carrera, abans de dirigir. Ell era actor, per entendre's, guionista, sobretot, i actor. Abans de dirigir Coge el dinero y corre, ja havia fet dues pel·lícules com a actor. I després n'ha fet algunes altres, tipus Escenes en una galeria amb la Bette Midler, que jo recordi, i no sé...
Perdona, m'he perdut.
Vale. Sí, no sé, no, parlant... estava pensant en pel·lícules del Woody Allen que hagi fet d'actor sense fer de director. Però aquestes són les que se m'acuden. Bueno, total, que el Jon Turturro fa la pel·lícula aquesta, la dirigeix, i ell apareix. I la pel·lícula va de dos jueus de mitjana, i en el cas de Woody Allen, avançadeta edat, que d'un cop i volta es troben sense feina, ofici ni benefici, i es plantegen ficar-se en el tema de la prostitució masculina. El Woody Allen fa com de xulo,
sí.
I el Jon Turturro és el prostitut, el gigoló. I llavors...
Comèdia, no? Podríem dir.
Sí, una comèdia negra. El Jon Turturro se'l coneix per haver fet alguna pel·lícula més. Va dirigir un musical que estava bé. Ai, que ara no sé on l'he apuntat. Que es deia Romance and Cigarettes, que estava bé, divertida. Després va fer una que es deia Passiones, sobre els orígens de la música italiana a Nàpols. Després va fer Illuminata, que és una pel·lícula que estava molt bé, però una mica regular, sobre el món del teatre a principis de segle. I Mac, que és una cosa molt... Illuminata estava bé, va sortir el Christopher Walken, cosa que sempre és divertit. A part d'ells dos, surt la Sharon Stone, com he dit, la Sofia Vergara, la Vanessa Paradis, el Liv Schreiber... i altres actors d'aquests d'origen italoamericano.
Vinga, ens queden gairebé 5 minuts per acabar. Hem d'escoltar l'última nau. Vols que escoltem tràiler? O...
Sí, escoltem
sí?
Un...
Vinga.
Sí, va.
Antonio, ¿estás dormido? Antonio, ahí, Antonio, no me asustes. Antonio, 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 por favor.
María, que está puesto tu padre muy malito. Mi alma, vente para acá.
Doncs continuem amb la Carmina Yamén.
Sí.
És la segona pel·lícula d'aquesta espècie d'ideologia que ha fet el Paco León. La primera a mi em va fer molta gràcia, m'agrada molt. Aquest cop reparteix una mica la fórmula de la primera. Evidentment, les protagonistes és la seva mare, la senyora Carmina Barrios, i la seva germana, la Maria León. En aquest cas, la trama és el de menys, perquè aquí la gràcia és veure aquesta senyora ficant-se en situacions... És una senyora molt particular, ficant-se en situacions una
però
mica...
Però fa d'ella o què?
No sé si és ella. Si és ella, aquesta dona és per anar-la a veure, perquè si ho fa... Perquè escolta, si, totes aquestes coses que se li acuden és cínica, manipuladora, però en canvi està tendra i en el fons és bona, però tampoc té molts... Tens molts remordiments morals. No és una persona... És una persona que està acostumada a tirar pa'lante, bàsicament. I llavors el resto de les coses li importen relativament poc. Li importa la seva família i poques coses més. Llavors, a mi em va agradar molt el to de la primera pel·lícula. Va tenir cert nom en el seu moment perquè va ser... De les poques pel·lícules s'han estrenat al mateix temps a internet, al cinema i a DVD.
Sí, que es va estrenar...
Sí, sí,
no?
Al mateix temps a les tres plataformes.
Ara, això sí que Paco León ha invertit més diners amb aquesta segona entrega, per això.
Sí,
sí, diria que
ara té efectes especials i naus i combates amb alienígenes i coses aquestes. Molt bé, sí?
Sí, vinga.
Vale.
Doncs
això, que està molt bé i a la gent que li faci il·lusió, no és una comèdia de gaire blanca, però sí, és una comèdia molt divertida i que té un toc molt original que val la pena, veure. Ens despedim amb una fricada, em sap molt greu, ja que hem parlat de les Grans Galàxies.
Vinga.
Posem la paròdia que va fer el Weird Al Yankovic de l'American Pie del Don McLean amb aquesta espècie de cançó sobre les Grans Galàxies i el començament de la saga. Aviam, què tal?
Doncs vinga, escoltem. Gràcies, Àlex, que vagi bé.
A tu, a tu. And we went to feed to see the queen. We all wound up on Tatooine. That's where we found this boy. Oh my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi.
Estàs escoltant El Primer Cafè de Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la Cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens llucet peces d'un a dos quilos per 5,90 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Recorda, llucet peces d'un a dos quilos per 5,90 euros al quilo.
Ràdio Estel.
Com cada divendres arriba la secció nutrició i dietètica i avui us volem parlar de les fruites de temporada i ho fem un divendres més amb l'experta en nutrició i dietètica, Maria Josep Rosselló. Què tal? Molt bon dia, Maria Josep.
Molt bon dia, ja estem al mes de maig.
Ja hem començat el mes de maig, i amb força, intensitat.
Sí, sí.
Maria Josep, ens ve molt, molt, molt de gust parlar de les fruites de temporada. Quines són aquestes fruites de temporada?
Clar, perquè no? Estem amb el bon temps, no? El mes de maig. Més de les flors i més de les fruites, indiscutiblement. Mira, jo us faré un llistat, no? El primer que ha aparegut en els mercats són les maduixes. I diràs, però si fa dos mesos que en tenim. Però si parlem de producte de proximitat, les maduixes de proximitat les tindrem ara, les comencem a tenir ara. Nespres, que ja estan al mercat, i també han començat a aparèixer els albercocs. Apareixeran d'aquí poquet les cireres, després vindran els préssecs. Quan tinguem molt meló i molta síndria, em direu, és que ja tenim síndria. No, quan tinguem molt meló i molta síndria, ja estarem tocant l'estiu. Per tant, meló i síndria les consideraria ja fruites de ple estiu, i finals d'estiu, començament de tardor, tindríem el raïm. I també em direu, però si tenim raïm tot l'any. Clar que sí. Per tant, fixa't que de totes les fruites que he anomenat, maduixes, nespres, albercocs, cireres i préssecs, són les fruites que considerem de temporada perquè són les que no tenim tot l'any. Sí que les podem tenir, però amb uns preus inaccessibles, amb molt petita quantitat. Per tant, en canvi, fixeu-vos que molts productes, molts altres productes, com per exemple el raïm, el tenim tot l'any. Em direu, això és bo? Sí, és bo perquè són bones fruites, però hauríem de consumir els productes de temporada perquè tenen un perquè. I si parlem del producte de proximitat és quan veurem que és el moment, a la nostra primavera. Perquè està clar que en altres zones, ara mateix ahir sentia, no?, cap al sud d'Espanya, estan a 40 graus, però nosaltres no estem encara a aquestes temperatures tan altes, no? Per tant, estem parlant de que comencem a tenir més sol, comencem a tenir molta lluminositat, la gent fins i tot ha començat a anar a prendre el sol i la natura ens comença a donar unes fruites que tenen unes característiques. Sobretot, no tant les maduixes, però si començo a parlar de nespres, albercocs, préssecs, unes fruites que tenen unes característiques fantàstiques perquè tenen unes dosis elevadíssimes de carotens que són la millor prevenció que podem fer per tenir la pell preparada pel sol, la pell protegida pel sol i fins i tot per aconseguir un bon bronzejat. Però si voleu fer realment una preparació per l'època de sol, no hi ha res com menjar aquestes fruites de temporada.
Mira que bé.
Que es durarà poquet.
I, ja no parlem de fruita, la pastanaga també. No?
Sí, va la bé, pastanaga Maria la tenim Josep. Tot l'any i la tenim tot l'any, és un producte fantàstic, però clar, jo voldria avui valorar...
Avui sí, parlarem de fruites.
No, i sobretot valorar el que és el producte de temporada.
Val?
Està clar que els primers que apareixen són molt cars, no? Perquè actualment els primers albercocs estaran, no sé, a un preu de 4 i pico euros per quilo. Després rebaixaran i el mateix passa amb les maduixes o passarà amb els nespres, que ara ja comencen a tenir un bon preu. Per tant, clar, les primeres setmanes tenen un preu alt, però sabem que dura una temporada, però és una temporada curteta. Però fixeu-vos, la natura ens dona unes fruites, que es la donen amb abundància, per això després van rebaixant el preu, que són realment una preparació perquè el nostre organisme tingui la millor protecció, el millor factor de protecció solar que es pot tenir. I, a més, tenen unes dosis d'antioxidants fantàstiques. Ens posarem en contacte això amb el sol, amb l'oxigen. Tot això oxida i aleshores la natura ens ho dona. Per tant, valorem el que tenim, però sapiguem quines característiques tenen perquè cadascú pugui escollir, no? Per tant, fixeu-vos, comencem amb les maduixes, no? La maduixa és una fruita molt, molt, molt lleugera, molt, la més lleugera de tot, la més baixeta en calories.
Ah, mira.
I amb una dosis de sucre molt baixa.
I com és que són tan dolces, Maria Josep?
Això no vol dir que tingui més sucre o menys sucre una fruita per la dolçor que té, perquè els àcids que tenen les fruites moltes vegades amaguen el sucre que tenen. Fixa't que unes maduixes mateixes, quan no les trobes molt dolces, què fas? Li afegeixes sucre.
Sí.
I aquest sucre t'amaga l'acidesa, no? Però moltes fruites ja ho porten incorporat, no? En canvi, hi ha fruites que et semblen molt més dolces i com tenen pocs àcids, et semblen molt dolces, però com no tenen una acidesa molt alta. A veure, aquestes fruites que estic anomenant, per exemple, no tenen àcid cítric. L'àcid cítric és el propi dels cítrics, és molt àcid i aleshores dona aquella sensació de, no?, que àcid és això, no? I una taronja està amb 10 grams de sucre per cada 100 grams i unes maduixes està a la meitat. Per tant, clar, les maduixes són ideals per diabètics, ideals per persones que vulguin fer dietes d'aprimament, són fantàstics. Després apareixen els nespres, no? I els nespres tenen una dosis de sucre increïble, fins i tot més alta que el raïm. Mira. Estan per sobre de 20 grams. Fixa't, passem de 5 a 20, 20 grams de sucre signifiquen dues cullerades soperes, És molt.
I això els nespres.
Això és nespres, no? Sí que són dolços, no? Sí que són dolços, però potser no et donen aquesta sensació de dolçor tan terrible, no? No, no te la donen com, per exemple, el raïm, no? No, no te la donen. I tenen, aquesta dosis, com el dic, tan alta, no? Així és que cura amb els nespres, no dic no menjar-nos perquè són fantàstics, però molta cura amb els diabètics.
I Maria Josep, els hem de menjar els nespres. Jo ara li traiem la pell o on se la mengem?
Es pot menjar, eh?
Sí?
Sí, els nespres són de les fruites que donen poques al·lèrgies. Tant nespres com albercocs són dues fruites que donen molt poca al·lèrgia. Per tant, això depèn de la persona i dels seus gustos, no? Així és com els préssecs, no?, que provoquen moltes al·lèrgies i molta gent no tolera la pell del préssec. No passa amb els albercocs ni amb els nespres. Els albercocs, la majoria de persones se les mengen amb pell. Poquíssimes persones pelen l'albercoc, no?
I pel que fa al sucre de l'albercoc, Maria
No, l'albercoc se'm situa en 10. Per tant, fixa't que no pots identificar tu la dolçor que té una fruita i comparar-la amb el nivell de sucre. Fixa't que parlem de 5 les maduixes, 10 l'albercoc i 20, 23, a vegades 24 nespres. Són unes dosis elevadíssimes, eh? Doneu-vos compte que això suposa, per tant, també més calories, no?
Clar.
L'albercoc és una fruita magnífica, magnífica. Poca gent és al·lèrgica a l'albercoc, sempre hi haurà alguna persona, però poquíssima gent té al·lèrgies als albercocs. És una fruita fantàstica, molt ben tolerada per persones amb estómacs delicats, per exemple. És una fruita, per tant, que ens protegeix les mucoses, als nens se'ls pot introduir des del primer any de vida, abans fins i tot, del primer any de vida. En el cas dels bebès, abans d'un any sí que recomanaria pelar-lo, perquè quan som tan petits, a partir de l'any no, però abans de l'any sí que recomanar pelar totes les fruites, però es poden introduir, eh? Les maduixes no, eh? Les maduixes fins que no hagin passat l'any ben bé, però tant nespres com albercocs es poden introduir ja a partir dels 6 mesos, i són fruites realment fantàstiques. I els albercocs, que sí els tenim tot l'any, però d'una manera molt especial, que és l'albercoc sec, és a dir, les orellanes, no?
Fixeu-vos,
poques fruites es converteixen en fruita seca. En realitat, si repassem el que tenim, la fruita, no el que diem fruita seca com ametlles o nous, sinó la fruita assecada, seran, a part de les panses, que és molt, molt típic, no? Són els albercocs. També tenim les orellanes de pressa, és indiscutible, i després les prunes. Però les altres fruites no s'assequen. Per què? Perquè realment no és fàcil assecar-les, és molt més fàcil que es podreixin o que tinguin fongs, i en canvi aquestes fruites des de la més remota antiguitat s'han assecat al sol, i per tant, què significa? Que realment la seva dosi d'antioxidants i substàncies protectores és elevadíssima, perquè si no s'espatllaria aquesta fruita, eh? I fixa't que aconseguim assecar-les. I conserven aquest color, eh? No? Tots estem visionant ara, no? les orellanes, que conserven aquell color tan fantàstic que tenen els albercocs, amb el qual vol dir que les seves substàncies són molt estables. Fem-nos la idea que quan prenem aquestes fruites realment ens estem impregnant d'aquestes substàncies. Aquestes substàncies passen a la sang i es reparteixen sota la pell, sota la nostra pell, i a part d'impregnar tot el nostre organisme. Per tant, realment són substàncies molt, molt protectores de la nostra salut i molt, molt protectores d'aquest teixit cutani que ara rebarà la irradiació solar.
A mi m'encanten. Jo ets a dir les maduixes, i mira, i més quan la Maria Josep ens ha dit que són les...
Exacte. Baixetes en calories,
mira,
no?
Mira, això és fantàstic. Mm. Clar, però sí que és veritat que depèn també després del complement que hi posem, eh? Perquè després tens les maduixes amb nata...
Clar, no, però jo de menjar-te-les amb nata te les pots menjar amb un iogurt desnatat, que avui en dia tenim uns iogurts desnatat molt cremosos.
O amb suc de taronja, Maria Josep, no? Les podem acompanyar amb aquest rajolí.
Clar, i com no soles, eh? Com deia la Sara, quan són molt dolces, fantàstiques. Jo he de dir que les maduixes que són de proximitat, que són de Catalunya, d'una manera molt especial, les maduixes del Maresme, són inigualables, eh?
Maria Josep, i què és més recomanable? Menjar-les després, o les maduixes o la fruita que sigui, després de dinar o de sopar, per exemple, o entre hores?
Quan vulguis. Això no té importància. L'única importància és que te les mastequis ben mastegades. És a dir, no engullir la fruita, perquè com és tan tubeta i tan tal, la gent no les mastega bé. Mastegueu-les bé i després seran absolutament digestives. I aquestes fruites que estem parlant són molt fàcils de digerir. Bé, i després ens vindran les cireres. Tal vegada les cireres necessitarien quasi un programa a part, perquè són molt llamineres. Però
sí, engreixen, no,
avui
Maria
el que
Josep,
sí que us
no?
dic és que estan també sobre els 20 grams de sucre per cada 100 grams. Sí, és a dir, fixa't que tornem al nivell dels nespres, eh? Per tant, tenen molt sucre,
sí,
però el que tenen sobretot les cireres és que són molt llamineres.
Què vol dir en aquest sentit, que són molt llamineres?
Clar,
Maria Josep,
que quan
què
un producte
això?
És molt llaminer, vol dir que la gent en menja molta quantitat. És a dir, és molt fàcil que, per exemple, d'albercocs, tu et posis 3-4 i ja en tinguis prou,
sí,
i per tant no hauràs fet un gran pes d'albercocs, màxim hauràs arribat a 100 grams, i en canvi de cireres, poca gent menja només 5 grams. Molt poca gent.
Molt poca gent.
Es posen davant d'un bol de cireres i es mengen 200-300 grams, com aquell que no se n'adona.
Sí,
és veritat, un producte que té més de... uns 20, posem 20, 20 grams de sucre per cada 100 grams, això ja només de sucre ja són 80 quilocalories per 100 grams. Però es passen una mica de les 80 quilocalories. Ara això multiplica per 2 o per 3, perquè això és per 100 grams, però quan menjaràs 200-300... I així encara ens estarà escoltant i es diran, i mig quilo? Sí. Hi ha gent que es compra mig quilo de cirera si se la menja. Això és el que vull dir, que és molt llaminer. Quan un producte és molt llaminer, passa això, no? Comences una, i després una altra, i després una altra.
No tens,
no?
Stop.
Exacte. I després no... hi ha, com dic, no? Hi ha fruites que la seva acidesa t'atura una mica, no? La pinya, i... la taronja,
Maria,
no? S'omple la boca d'acides.
Una fruita, que no sé si és de temporada d'ara, però a mi, per cert, m'encanta, i sé que em sembla que menjar-ne doncs va molt bé i és molt saludable, la papaia.
Sí, això és un producte, a veure, que actualment són fruites tropicals,
sí,
però que actualment s'estan conreant en el sud de la península Ibèrica.
Mm.
Per què? Pues perquè per molt que siguin fruites tropicals, realment el sud de la península Ibèrica té una climatologia que s'assembla molt a la climatologia tropical i per tant s'han adaptat molt bé el que és mangos, papaies, aquestes fruites, no? Aquestes fruites, fixa't que la papaia també tindrà aquesta característica. Fixa't el seu color, igual que el mango, molt taronja i per tant molt carregat de carotens, però per què? Perquè són fruites tropicals, és a dir, són fruites que es donen en zones on hi ha moltíssima irradiació solar.
Clar.
Per tant, això també ens ajudaria a fer aquesta protecció del nostre organisme. Sí, són fruites molt ben tolerades. Hi ha gent que té al·lèrgia al mango, però no tothom, i tant la fruita com la papaia són fruites molt ben tolerades a nivell digestiu en general, eh? Per tant, sí, són fruites realment molt interessants.
Ens quedava parlar del meló i la síndria, que per exemple...
I del préssec.
I el meló també és una fruita que... Jo conec bastanta gent que és intolerant al meló, o bé que no li agrada, no? No.
Sí, és pels seus àcids, però tant el meló com la síndria són molt baixos en sucres, encara que la gent pensa que el meló és molt alt en sucre, i pel mig apareix també el gers. El gers també tenim una bona producció a Catalunya, i és una fruita que diríem que quan desapareixen les maduixes ve la temporada de gers, que també és una fruita fantàstica, deliciosa, boníssima, no? Super. I per la muntanya en trobem, eh? Pensem que aquestes fruites de planteta petita, fins i tot a l'alta muntanya es donen maduixes i gers d'una manera natural. Són plantes molt resistents, que rebroten cada primavera i que després, amb l'època de... I tenen dosis molt altes de vitamina C.
Maria Josep, et sembla? Perquè ens han quedat moltes fruites del cistell per parlar. No hem parlat dels préssecs, del meló, de la síndria, dels gers. Et sembla si ho emplacem per la setmana vinent
i fem
aquest segon capítol de fruites de temporada?
Exacte. I també direm alguna cosa més de les cireres.
Perfecte.
Perquè tenen les seves propietats interessants.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Josep Rosselló, experta en nutrició i dietètica. Ens retrobem divendres que ve.
Si Déu vol.
Si Déu vol. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
És el pitjor, de lo pitjor.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge, dia 4, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Sagrada Família la missa d'acció de gràcies per la canonització de Joan XXIII i Joan Pau II. Serà a partir de les 5 de la tarda i presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Recorda-ho, serà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Música.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens xai de llet de Castella i Lleó, Tierra de Sabor, mig o sencer, per 10,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Recorda, xai de llet, mig o sencer, per 10,95 euros al quilo.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up,
stand up. Aquesta setmana us preguntem si creieu que evitar el fracàs escolar és l'objectiu real de la reforma educativa proposada per Wert. Per tenir més informació al respecte, hem parlat amb Maria José Cuevas, diputada al Partit Popular Català i portaveu de la Comissió d'Educació. En primer lloc, hem volgut saber si comprèn el malestar que generen els partits polítics catalans i en bona part de la comunitat educativa el fet que amb aquesta reforma l'assignatura de català deixi de ser troncal i esdevingui una especialitat. Ella ens ha explicat que això no és així i que si la societat té aquesta concepció és degut a una tergiversació política intencionada.
Bueno, es un malestar que solo se entiende si se parte de la información equivocada. Nosotros pensamos que ha habido una intencionalidad política por tergiversar y por el sentido de la LOMCE y por mentir a la gente. La realidad es que el catalán y el castellano, cualquier otra lengua cooficial, pues tienen la misma importancia y la misma consideración en la LOMCE. Ambas lenguas son obligatorias. La única diferencia es que en el caso de la lengua española es una asignatura que gestiona el ministerio. Y en el caso de la lengua cooficial, esta responsabilidad y esta gestión la hace la comunidad autónoma. Por eso es por lo que pertenece a las asignaturas de libre configuración autonómica, pero en ningún caso tiene menos importancia ni menos relevancia.
D'altra banda, li vam recordar que el Partit Popular va ser l'únic que va votar a favor de l'aprovació d'aquesta reforma educativa i li hem preguntat per què no va intentar establir vies de consens amb altres partits i amb bona part de la comunitat educativa. La Maria José ens ha explicat que aquest intent de consens va existir amb la Generalitat, però els hi exigien el requisit de complir la llei. Agraïm novament a la Maria José Cuevas que ens hagi ofert el seu punt de vista i per tenir més punts de vista sobre la qüestió, comptem ara amb l'opinió de Joan Mateo, secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat. Bon dia, senyor Mateo.
Bon dia, Laura.
Gràcies per atendre'ns. En primer lloc, voldríem que ens expliqués breument la seva opinió respecte al tractament que rebrà l'assignatura de català amb la nova reforma educativa. Està d'acord amb la senyora Cuevas?
Estic parcialment d'acord, però no totalment. Vull dir, tal com està a la LOMCE, el castellà està considerant matèria troncal. En canvi, el català està considerada com una assignatura que la calculen, la situen com de segon ordre. Què passa? A l'Estat es fa únicament responsable ell de tot el que fa referència al castellà, mentre que deixa la responsabilitat del català, la deixa a les autonomies. Això és un contrasentit, perquè Catalunya, nosaltres, també tenim interès pel castellà i entenem que l'Estat hauria també de preocupar-se del català com una llengua que està dintre de l'Estat espanyol. Aquesta divisió és una divisió absolutament artificial i obsoleta.
És cert que el Partit Popular va intentar establir vies de consens amb la Generalitat de Catalunya i que no us van arribar a un acord perquè la consellera Rigau no va voler admetre cap canvi amb l'estat actual de les coses?
No, això és absolutament incert. Jo sóc no tan sols... sóc testimoni de que l'Estat en cap moment ha volgut negociar res respecte de la LOMCE, cap dels seus capítols, ni tampoc del català. Sempre que ho hem intentat, l'Estat, en l'últim moment, sempre ha anat totalment a la seva i no ha volgut cedir en cada un dels aspectes, encara que alguns seran de caràcter tècnic, ja que la LOMCE és una llei tècnicament molt, molt mal construïda.
I molt breument, necessitaria que em digués si vostès pensen desobeir aquesta llei, si s'ha d'aplicar finalment.
Nosaltres ho tenim molt clar. Desplegarem la LEC. O sigui, la nostra llei de referència és la LEC. Aleshores, vull dir, tota la resposta que donarem a les necessitats educatives de Catalunya es basaran fonamentalment amb la nostra norma, que és la LEC. Òbviament, el desplegament de la LEC no implica necessàriament contradir la norma de la LOMCE. I nosaltres, de forma explícita, mai buscarem entrar en col·lisió amb la LOMCE. Però és evident que la nostra guia sempre serà el desplegament de la LEC, que és una llei aprovada a Catalunya, que està vigent en Catalunya i que ha estat consensuada amb pràcticament tots els partits polítics de l'arc parlamentari.
Moltes gràcies, Joan Mateo, secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat. Encantades de parlar amb vostè. Gràcies per tot.
Encantat, gràcies.
Doncs amb les declaracions de Joan Mateo, nosaltres ens acomiadem. Ens hi tornem a posar el dilluns, com sempre, a les 8 del matí. Que passeu molt bon cap de setmana.
Fins dilluns. Get up, stand up.